l'Infomigdia.
Salutacions, us parla Emili Pacheco. La CUP i Iniciativa per Catalunya Verds consideren que no s'hauria de donar per tancada la proposta de pressupost participatiu. Per la seva banda, des d'Esquerra Republicana aposten perquè tots els projectes proposats per la ciutadania se sotmetin a la votació final sense prèvia selecció del Consell Municipal de Convivència i Participació. I l'altre partit de l'oposició, el Partit Popular, comparteix el disseny del procediment i també les alternatives d'inversió que estan plantejades pel govern municipal. Ens amplia tota la informació Aleix Duran.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez, ha afirmat que participació no és igual a votacions, que ha de ser un procés més ampli de reflexió ciutadana. Opina que la idea no ha de ser arribar ràpid a les votacions, sinó que s'ha d'aprofitar el procés per implicar més la ciutadania. En aquest sentit, creu que el Consell de Convivència i Participació no hauria de ser l'òrgan que escollís les 5 propostes finalistes, sinó que el procés s'obrís a tota la ciutadania, ja fos a través d'una assemblea ciutadana o bé una exposició de tots els projectes presentats per veïns.
No només pels pressupostos participatius, sinó com un instrument de participació ciutadana el tema de les assemblees de veïns, no? Per exemple, si tinguéssim aquesta eina muntada, cosa que ara no tenim, som conscients, però sí que entenem que aquesta és una oportunitat que ens demostra que aquesta seria una bona proposta. Podríem imaginar una exposició pública, podria haver-hi una fase pública d'exposició dels projectes, és a dir, si són els mateixos ciutadans que han presentat els que aniran davant del Consell Municipal a explicar doncs, quina proposta tenen, quines virtuts, quines oportunitats suposen, doncs entenem que aquesta exposició és una oportunitat que ens ha de servir, entenem, per reflexionar col·lectivament.
Cristina Gómez valora positivament que s'obri el ventall a qualsevol àmbit social d'inversió, però també creu que les propostes ciutadanes no s'haurien de limitar només a inversions. El regidor de la CUP, Jan Catà, defensa la necessitat d'aplicar una metodologia de participació que doni garanties d'apoderament ciutadà i no únicament pel que afecta al projecte de pressupost. Diu que el sorprendria que el govern municipal donés per tancada la proposta presentada aquesta setmana perquè hi ha aspectes que han quedat a l'aire.
Sí que emplaçant-nos doncs, a compartir una sèrie de documentació en la que treballarem i en farem doncs, les modificacions corresponents o les aportacions que creiem oportunes als diferents partits de l'oposició. Sí que emplaçant-nos doncs, a compartir una sèrie de documentació en la que treballarem i en farem doncs, les modificacions corresponents o les aportacions que creiem oportunes a unions sectorials o per zones de Calella, per tal d'explicar ben bé el projecte, d'explotar totes les possibilitats que hi ha aquí, de facilitar que la gent pugui presentar propostes d'una manera senzilla, ràpida, fàcil, còmoda.
Catà assegura que la seva proposta de reforçar els mecanismes de participació és viable i adverteix al govern que les presses no afavoririen l'èxit del procés. El PP retreu de la proposta de participatius per aquest any 2016 que el govern municipal no hagués consensuat amb l'oposició els seus projectes d'àmbit de ciutat a escollir entre el Parc del Mau i el passeig de Manuel Puigverd. És l'únic, però, que posa Josep Maria Pérez Basart, el portaveu dels Populars, a una proposta de participatius amb la qual s'hi mostra favorable.
Tots dos me semblen correctes. Home, jo particularment preferiria que s'actués més a la Parc del Mau, que està com una mica més deixat, però, clar, la ciutadania que escolleixi. Nosaltres estem bastant a favor, únicament pues, sí que ens hagués agradat que poder haguéssim parlat abans de quins són els projectes per escollir.
El Partit Popular espera que la ciutadania contribueixi amb un bon grapat de propostes a la línia de participació reservada a la seva iniciativa i apela al seny dels joves a l'hora de plantejar projectes d'inversió pensant en el col·lectiu. Iniciativa per Catalunya Verds espera tornar a ser convocat per un debat polític sobre el projecte de participatius del qual celebra que s'aposti per a propostes de caràcter transversal que no atengui únicament els interessos dels promotors. El portaveu ecosocialista Sebastián Tejada coincideix amb Esquerra Republicana en què cal evitar les restriccions tècniques o del Consell quan els projectes exposats per la ciutadania que se sotmetin a la votació final i qualifica de conservadores les dues alternatives d'inversió plantejades pel govern. Creu que caldria decantar-se per iniciatives clarament innovadores.
L'Ajuntament hauria de tenir una actitud més estratègica i no conduir a
la ciutadania cap a inversions que podrien quedar incloses en una estratègia pressupostària corrent a partir de coses més innovadors, com disseny i desenvolupament i implantació d'un sistema de gestió de l'aparcament, un sistema de gestió d'informació de les activitats de l'Ajuntament, activitats comercials. Tenim població, tenim gent preparada que podria implementar-les i que possiblement podrien generar activitats econòmiques subsiguents. Som conscients que són l'oposició, però no crec que ens costi posar-nos d'acord en els tres o quatre temes que van quedar així una mica penjats i amb les propostes de les quals vam parlar a última hora de la reunió.
La reunió va tenir lloc a principis de setmana i la proposta del govern municipal de Convergència Democràtica i PSC amb una reserva pressupostària de 190.000 euros cobreix tres línies de participació. Una adreçada al col·lectiu de joves, dotada amb 10.000 euros per projecte d'àmbit de ciutat, que compta amb 90.000 euros, i la resta per l'execució de les propostes que plantegin directament els veïns.
facebook.com/radiocalella Twitter @radiocalellaTV.
Nou matí de retards a Rodalies de Catalunya des de les 11 del matí a causa de l'atropellament d'una persona a l'estació de Plaça Catalunya. S'ha estat circulant fins a un quart d'una per una via única al tram, sobretot d'Arc de Triomf i Sants Estació. Això ha comportat retards que han arribat als 3 quarts d'hora i l'hora a les línies R1, R3 i R4 i també a les línies R2 Sud, R2 Nord i R11. Fa poca estona que Renfe ha emès un comunicat que, a partir d'un quart d'una, ja s'ha restablert la circulació de les dues vies al tram d'Arc de Triomf i Sants i que, per tant, a partir d'aquesta hora, des d'un quart d'una aproximadament, els trens aniran i agafant i recuperant el seu recorregut habitual amb els horaris de manera progressiva. Renfe ha dit que, per tal de minimitzar l'afectació dels viatgers, el servei de les línies que han circulat pels túnels de les línies R1, R3 i R4 i que surten de Barcelona han estat desviats pel túnel de Passeig de Gràcia, recuperant el seu recorregut a l'estació del Clot Aragó. Renfe ha informat durant tot el matí, des de la incidència, des de les 11 del matí, a través de la megafonia dels trens i estacions, també del personal d'atenció al client, transmet i el telèfon gratuït 900 410041, també al web rodaliesdecatalunya.cat, a les aplicacions mòbils de Rodalies i al compte oficial de Twitter @rodalies, i que insisteixen a partir d'ara s'anirà recuperant la normalitat i els horaris normals, els habituals, diguéssim, durant les properes hores.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Algunes pacients de Calella s'han hagut de fer en les últimes setmanes una ecografia ginecològica a l'Hospital de Calella han estat derivades fins a l'Hospital de Blanes. Segons el doctor Marcel Prats, adjunt a la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, es deu a un fet puntual i transitori que tot seguit explica a la següent entrevista que ha fet Sònia Muntanyola.
Parlem amb el doctor Marcel Prats, és adjunt a direcció de l'Hospital de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Senyor Marcel Prats, doctor Prats, bon dia i benvingut.
Bon dia.
No sé si ho he dit bé això, adjunt a direcció de l'Hospital de Calella o de la Corporació?
És adjunt a direcció de la Corporació.
De la Corporació. Ens han arribat algunes veus sobre la derivació a l'Hospital de Blanes d'alguns pacients de ginecologia i volíem saber si això és així, doctor Prats.
Sí. Estem fent referència a pacients ambulatoris, no pacients ingressats, sinó pacients ambulatoris de que se'ls ha de fer en algun moment alguna ecografia. Aleshores, a nosaltres en les ecografies en aquest moment es fan tant ecografies tan obstètriques aquí a l'Hospital de Calella com al de Blanes, i sí que és cert que d'una manera transitòria vull dir perquè estem ara ja reconduint la situació, hi ha casos de que pacients d'aquí a Calella ho s'han fet a Blanes, i aleshores en aquest sentit el que estem fent ara ja és reconduir-ho, són casos puntuals fins que ja veiem que la ecografia cadascú la pugui ja fer en la zona on li correspon, no la que tingui més propera.
Entenc per les seves paraules que fins ara, doncs, per el motiu que sigui, no s'han pogut fer aquest tipus d'ecografies aquí a l'Hospital de Calella.
És correcte, és correcte.
I per quin motiu, doctor Prats?
No, és per un motiu de que a on tenim situat els ecògrafs, els ecògrafs d'alta definició, i com de quina manera ho podem anar solucionant fins que ja tenim les ecografies ja distribuïdes als dos cantons.
Ens ho preguntàvem, i de fet per això volíem preguntar-ho a la corporació, perquè sí que és cert que des de ja fa un temps, un llarg temps, recordem doncs, que tot el tema de ginecologia en quant a parts es va derivar de l'Hospital de Blanes a Calella, és a dir, totes les dones que han de, que han de parir, tant d'aquí de la comarca de l'Alt Maresme com de la Selva Marítima, doncs venen a tenir la seva criatura a l'Hospital de Calella. Aleshores, per això ens semblava una mica estrany el fet de que és aquesta incomoditat, no?, per a algunes pacients d'haver d'anar, les que són d'aquí, vaja, les que són de Blanes ho tenen bé, però les que són d'aquí haver de desplaçar-se a l'Hospital de Blanes,
exacte,
no?
Sí, no, en aquest sentit és això, o sigui, tal com vostè diu, és així, és correcte. Estem parlant de les ecografies més ginecològiques, no tant a nivell d'obstetrícia, i aquestes són les que en aquest moment ens trobem, però d'una manera transitòria, per dir que no és transitòria pel fet de que ha sigut a tothom que se li hagi fet a Blanes o a Calella, no, han sigut casos puntuals i ara de manera transitòria ja ho estem reconduint a l'hora de distribuir inclús les agendes, les ecografies i tot plegat, perquè a la zona de referència es puguin fer majoritàriament allà.
Doctor Prats, és normal que un aparell d'aquestes característiques no estigui duplicat als dos centres hospitalaris?
A veure, més que sigui duplicat, és que hem de pensar, jo crec que a grans trets, que tant l'Hospital de Calella com l'Hospital de Blanes estem parlant de lo que seria la mateixa organització. Tot i que el que estem fent és de quina manera poder-ho fer perquè la gent no s'hagi de desplaçar, el que està passant ara, Això, llavors, el que dèiem és, ara s'està fent a Calella i a Blanes i alguns pacients sí que és cert que s'han hagut de desplaçar a l'altre hospital, però la intenció és fer-ho els dos.
I el que jo li preguntava, és normal això de que no aquesta aparatologia no estigui als dos hospitals, que estigui o bé amb un o bé amb un altre?
Bé, està els dos, Ha estat un tema de distribució d'agendes i d'on posem els ecògrafs,
Fins quan això, doctor?
Això ara no ho podem saber, però en aquest moment ara ja s'estan reconduint, O sigui, no és un tema de dir a quina data estaran la totalitat, sinó de dir ja estan començant a programar-los cadascú a la zona on correspon, i en principi ara ja ho estem fent així. Són casos puntuals, els que s'han hagut de passar a un hospital que no és la zona on correspon. Estem parlant de casos puntuals, no pas de tots els casos.
El saber de ginecologia en quant a les visites que habitualment doncs passem les dones, no, les nostres revisions, etc, etc, es fan als dos hospitals, tant a Blanes com a Calella?
Les visites de ginecologia, sí.
Per tant, entenc que les pacients que viuen vora Blanes, l'Hospital de Blanes, s'atenen allà, no? A Blanes,
sí, sí,
no?
Sí. I estem parlant de concretament, sobretot, de pacients ambulatoris, que són pacients que es desplacen i que l'ecografia doncs, es fa un lloc o es fa l'altre.
El doctor Marcel Prats és adjunt a direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Li hem volgut doncs, preguntar aquesta inquietud que ens ha arribat aquí a la redacció i aquesta és la resposta. No sé si vol afegir alguna cosa més, doctor Prats.
Cap cosa més. No, només comentar això, de que sempre el que intentem és de que malgrat sigui la mateixa organització, la que diguéssim tenen els dos hospitals com a corporació sanitària, l'esforç de tots és precisament perquè les proves es facin a la zona on correspon, i amb això estem treballant,
Doctor Prats, doncs gràcies per haver atès la nostra trucada.
Molt bé, atesos, gràcies, bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La policia local de Pineda de Mar ha detingut aquesta nit infraganti el lladre de Pinemar. El detingut estava robant en aquesta ocasió material de les obres que s'estan fent al cementiri de Pineda. L'home, recordem, ha estat detingut 13 vegades fins al moment, la majoria de vegades robant a l'interior d'habitatges. La zona de Pineda que està més afectada pels robatoris ha estat la urbanització de Pinemar, però recentment també va ser enxampat robant en un habitatge del carrer Montpalau en una actuació conjunta entre la policia local de Pineda i els Mossos, després de rebre una trucada d'un veí alertant del robatori. Ara, i segons informa l'emissora municipal, aquest cop han estat els agents de la policia local de Pineda els que l'han enxampat robant a les obres del cementiri. Els comerciants de Calella celebraran aquest Sant Jordi regalant llibres. Enguany, l'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial farà una campanya solidària, ja que els llibres que regalin els seus clients els hauran adquirit prèviament a Càritas Calella. Així ho ha explicat el president dels comerciants de Calella, de l'Associació Calella Centre Comercial, Xavier Noguer.
Correcte, nosaltres vam fer una compra d'un lot important, i llavors els hem embolicat ben macos amb un paper i un punt de llibre amb cada llibre, evidentment, i llavors el dia de Sant Jordi dissabte, pues, suposo que a criteri de cada botiga, pues, uniran donant fins a esgotar l'existència dels llibres.
Els comerciants tornen a regalar punts de llibre. Enguany s'han editat 5.000 i tenen a veure amb Calella Vila Europea de l'Esport 2016. Xavier Noguer explica que cada any donen l'oportunitat a un dissenyador de la ciutat per tal que pugui elaborar el punt de llibre. Enguany es tracta de Marina Torrent.
D'una manera simpàtica, doncs ja fa molts anys que fem un punt de llibre. Aquest punt de llibre normalment donem l'oportunitat a un dissenyador de Calella que se doni a conèixer i marqui una mica la seva creativitat. Aquest any el punt de llibre va dedicat a Calella 2016, Vila Europea de l'Esport. Aquest any és la Marina Torró.
D'altra banda, Xavier Noguer ha fet un bon balanç dels primers dies de funcionament de la web dels comerciants, calellacomercial.cat. Des de fa unes setmanes i de manera gradual, els comerços de la ciutat es donen a conèixer a través de la web i també de les xarxes socials. Noguer ens ha parlat també de la iniciativa Comerç de la Quinzena, que ara està dedicat a la llibreria La Llopa amb motiu del Sant Jordi.
De moment sembla que la cosa rulla bastant bé. La nova web està oberta, vull dir que si la gent vol visitar-ho és calellacomercial.cat, preparant també unes campanyes de les xarxes socials que es diu el Comerç de la Quinzena. En aquests moments hi ha la llibreria La Llopa, que l'hem volgut lligar una mica pel tema de Sant Jordi de dissabte, i després també amb el tema de Facebook, que ja fa temps que el tenim i que està pujant amb força.
D'altra banda, els comerciants calellencs celebren la botiga al carrer el proper 7 de maig. El Festimatge, encara ja els últims dies de celebració, s'acaba aquest proper diumenge i ho fa amb diferents activitats. Es farà aquest cap de setmana la 43a Trobada Internacional de Cinema 9 i mig, que comptarà amb el mercat del col·leccionista de cinema, el concurs 9 i mig i una sessió de cinema recuperat on es podrà veure la pel·lícula de l'any 1935, Un pantalón para dos, de Miquel Iglesias, un film recuperat que es podrà veure dissabte a partir de les 5 de la tarda a la Sala Mozart, i diumenge tindrà lloc l'acte de cloenda del Festimatge, en què es lliuraran els premis d'honor del festival, els trofeus Torretes de Fotografia i curtmetratges, i també es podran veure totes les fotografies guardonades. Una gala que es farà a partir de 11:45 a la Sala Mozart. El Festival de Santa Florentina canvia d'emplaçament i se celebrarà aquest estiu per primer cop al castell Gelpí d'Arenys Amunt. L'esdeveniment, que fins ara tenia lloc a Canet de Mar, ha programat per aquesta 18a edició 10 concerts que es faran entre el 24 de juliol i el 20 d'agost. L'Associació Cultural Santa Florentina, CERS i l'Ajuntament d'Arenys Amunt han arribat a un acord perquè el Festival de Santa Florentina se celebri al castell Gelpí durant els pròxims 3 anys. El president de l'Associació Cultural Santa Florentina i promotor dels concerts ha afirmat que el canvi d'ubicació suposarà un nou impuls a aquest certamen. Pròximament també es farà pública la programació d'aquesta edició. La Diputació de Barcelona presenta aquesta tarda el Pla Zonal de Carreteres del Maresme als alcaldes de la comarca. El document estableix una relació de camins municipals que podrien passar a formar part de la xarxa local de l'ens supramunicipal. Per aquest mandat, el pla preveu que un camí municipal de cada comarca s'integri a la xarxa. En el decurs de la reunió, la Diputació també presentarà als seus responsables el programa d'ajuts que es destinaran als ajuntaments per la millora i manteniment de camins municipals. Anirà a càrrec del diputat d'Infraestructures Viàries i de Mobilitat, Jordi Fàbrega. I tot seguit arriba l'espai literari que us oferim aquests dies a Marc Mir.
L'espai de Sant Jordi és patrocinat per Llibreria La Llopa. L'espai de Sant Jordi a Ràdio Calella.
A punt d'estrena, de Maria Carme Roca.
L'espai de Sant Jordi, un espai per fomentar la lectura.
Maria Carme Roca descriu a la novel·la A punt d'estrena el món de l'alta costura barcelonina. L'escriptora narra a la novel·la el somni d'una noia que als anys 50 vol ser maniquí, passant de ser dependenta dels magatzems de Can Jorbà a treballar pel dissenyador Manuel Partegà. L'Eulàlia Rovira és una maniquí barcelonina cotitzada i de referència. La seva vida personal, en canvi, és un enfilall de desencerts. Per això, ha decidit separar-se del marit, que cada dia que passa descobreix que se li fa més desconegut i inquietant. Encara que de portes enfora, ara sembla que la vida li somrigui, n'ha passat de tots colors amb una infantesa malaltissa, la guerra civil i una família difícil que es divideix entre Barcelona i Manresa. Però si la seva àvia, que viu ancorada en el passat, guarda un secret, ella sempre ha tingut un somni des de ben petita, el desig de convertir-se en una gran maniquí. A punt d'estrena ens parla de la dificultat de conviure, de passions contraposades i del preu a pagar quan es persegueixen els ideals propis. Maria Carme Roca, autora de la novel·la.
El llibre A punt d'estrena és la història d'un somni, el somni d'una noia que des de petita doncs vol ser una maniquí. En un temps, la dècada dels 40 i 50, en què aquest ofici estava molt mal vist. Jo aquí doncs, el que he volgut és contrastar el món glamurós de l'alta costura amb la foscor que hi havia a l'època, no? De repressió, bueno, total falta de llibertat, misèria, la gent ho passava magre. He volgut fer aquest retrat.
Maria Carme Roca, de 60 anys, historiadora i filòloga, des de l'any 97 es dedica professionalment a l'escriptura. D'ençà d'aleshores, ha publicat una cinquantena de llibres. La seva obra s'adreça tant al públic infantil i juvenil com a l'adult.
Si fa o no fa 100 anys enrere, en una casa pairal hi havia una gossa molt especial. La masia, propietat dels senyors Montaner, estava situada enmig del bosc, entre els pobles costaners de Calella i Sant Pol de Mar.
Déu! Un llop! Un llop!
Era el comentari més habitual. La Maria i l'Anselm van buscar per tot arreu i, finalment, trobaren en Trot. Dit i fet, es van plantar a Calella, on la primera persona que van veure els informà que el llop estava penjat al porxo de l'horta del senyor alcalde. I així la trobaren. Pobra boira, morta, penjada pels peus i envoltada pels calellencs encuriosits i satisfets d'haver matat un llop. La senyora Montaner treia foc pels queixals tot cridant.
Què heu fet, bojos? Que en sou de babaus? Heu matat la nostra gossa!
Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62. Et perdràs el final d'aquesta història i moltes més?
Arriben els esports en Badó i Xarxa.
Avui dijous parlem de futbol. Després de les importants i complicades victòries del Club de Futbol Calella contra el Pineda i l'Aquatel Futbol Club al Camp de l'Argentona, del darrer cap de setmana els nostres afronten una nova jornada amb l'obligació de guanyar per mantenir la persecució al líder, l'escola Llavaneres, que no afluixa. El Club de Futbol Calella, que és tercer, jugarà dissabte a 6:45 en el Camp del Molinos. L'Aquatel, que és segon a 5 punts del líder i amb un partit menys, jugarà a casa dissabte a 6:45 de la tarda contra el Juventus.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
La situació meteorològica vol canviar. De fet, al llarg de les últimes hores els núvols ja han estat més abundants. Fins i tot ahir s'escapava alguna goteta durant el matí i el Maresme. I avui s'espera que les precipitacions siguin localment abundants i una mica intenses en forma de tempestes aquesta matinada, primeres hores del matí, i posteriorment aquest migdia, primeres hores de la tarda, altre cop poden tornar a reaparèixer les precipitacions localment importants. A banda d'això, els vents continuaran com fins ara, més fluixos que ahir, però novament de mar cap a terra, vents humits de llevant que mantindran la mar una mica alterada. De tota manera, tampoc no massa. Ahir vam tenir maró, avui marejola, marees de mar de fons. Pel que fa a les temperatures, amb tendència a baixar de forma clara. De cara a demà, s'espera un dia, creiem que més tranquil pel que fa a precipitacions. Hi haurà nuvolades que apareixeran, sobretot durant el migdia i la tarda, però d'entrada no esperem pluges, a diferència d'avui. Els vents demà seran fluixos, més variables amb predomini del Garbí de cara al migdia i primers hores de la tarda, mentre que l'estat de la mar vindrà marcat bàsicament pel marejol amb àrees de mar de fons poc importants. La previsió pel dia de Sant Jordi per dissabte apunta que tindrem un matí força tranquil, fins i tot amb domini del sol, però de cara a la tarda s'espera que la nuvolositat vagi en augment i que tinguem ruixats de caire tempestós que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Per tant, augmentarà la inestabilitat. Haurem d'aprofitar el matí de Sant Jordi perquè durant la tarda podrà ploure qualsevol indret del Maresme. Diumenge es mantindrà el temps insegur, amb risc d'alguns ruixats i amb unes temperatures que al llarg del cap de setmana tendiran a baixar.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda, d'aquí a 35 minuts aproximadament. I a les 8, una nova edició de l'Infovespre presentat per Dolors Lieuri. També podeu estar informats als nostres portals, a radiocalella.cat i també al de la televisió, a calellatv.cat i Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.